Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ofici de vespres. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Venda d'entrades a les taquilles del teatre, trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Funcions cada diumenge fins al 3 de maig, divendres sant i el dissabte 25 d'abril. Venda d'entrades també les 24 hores del dia a Tiquetea. El proper dissabte 21 de març, viu i escolta el Dia Internacional de la Poesia a Ràdio Estel. Durant tot el dia podràs escoltar poemes cantats de la mà dels millors intèrprets i autors. Dissabte 21 de març, el Dia Internacional de la Poesia sona a Ràdio Estel. Sintonitza'ns.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són 8:15 i un minut. Salutacions del Mario Ramírez i la Mari Duarte a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat i comencem amb un tràgic balanç. 22, de moment, segons xifres oficials, són els morts produïts per l'atac d'uns terroristes a un museu de Tunis, la capital de Tunísia. El grup ha atacat el Museu Arqueològic de Bardo, situat molt a prop del Parlament, i ha perpetrat una massacre. En un primer moment s'ha parlat de 7 turistes i un guia morts, però el primer ministre de Tunísia ha elevat el balanç oficial provisional a 22 víctimes mortals, de les quals 17 sembla que són turistes, i hi ha espanyols, italians, alemanys, polonesos, japonesos i sud-africans. El ministeri explica que l'acció l'han protagonitzada 4 homes armats que, segons testimonis, anaven vestits amb guarniments militars. Els homes han intentat primer assaltar el Parlament i després s'han refugiat agafant hostatges al museu proper. Després d'un tiroteig amb les forces de seguretat, els atacants s'han refugiat i després han estat abatuts. Recordem que Tunísia és el bressol de l'anomenada primavera àrab, tot i que darrerament ha repuntat l'activitat jihadista. Hi ha persones, malgrat la tragèdia, que han tornat a néixer. Un d'ells és l'alcalde de la localitat de Vallmoll, a l'Alt Camp, Josep Lluís Cosidó, que es trobava a la capital tunisiana de vacances amb la seva dona i estava sortint en el moment de l'atac del Museu Bardo. Ha vist com mataven gent i ell i la seva dona s'han salvat de la mort, miraculosament, un dels casos que ens fan tenir esperança, malgrat la tragèdia. Sens dubte, estem davant un problema greu, el de l'augment dels atacs terroristes d'inspiració islamista, una mala concepció de l'islam, i avui també ens veiem obligats a comentar, per raons d'actualitat, aquesta qüestió, juntament amb altres, avui en El Mirador. I entre les altres qüestions també ens volem referir a la figura del benedictí Gregori Estrada, que ha mort avui a Montserrat als 96 anys. Feia 80 anys que era monjo i 73 que exercia el ministeri com a sacerdot. El pare Gregori Maria Estrada era també un estudiós de la música i va contribuir, de fet, a refermar el prestigi musical de la comunitat benedictina de Montserrat. Intentarem parlar amb el germà Andreu Martínez, continuador de la tasca de Gregori Estrada, concretament amb les trobades d'animació de cants per a la litúrgia. Però ara anem a l'actualitat que mana. Abans de connectar amb Montserrat, tenim a l'estudi de Ràdio Estel l'advocat penalista Lluís Batlló. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
I completem les presentacions saludant Josep Lluís Marriera, economista. Bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
Bé, poca cosa més, a més de dir que són uns fets terribles els que s'han produït a Tunísia avui. Pel que sabem, i tot i que encara no s'ha confirmat oficialment que es tracti d'un atac terrorista jihadista, algunes fonts ja parlen d'això.
Sí, no obstant, sembla que l'atac anava contra el Parlament, no contra els civils, els turistes, no? Això és una dada també a tenir en compte. I, bueno, és trist, evidentment, per l'atac, i també és trist per un país com a Tunísia, perquè semblava que d'aquests països del Magreb, potser en Marroc, però era el que, de moment, donava la sensació que se salvava una mica del jihadisme més radical, no? I en aquest sentit, si es confirmen les notícies de que són terroristes radicals islàmics, doncs podríem tenir el problema també amb un altre nou país.
Un país que era bressol d'esperança, com Tunísia. Tot i que també va patir convulsions socials, no?, amb la revolució que va tenir ara fa 4 anys.
És veritat, és veritat. El fet també és que és difícil comprendre quan no pots donar el perquè de les coses, no? I en aquest sentit, aquest atemptat, aquesta matança, en la qual han mort quantitat de gent, 22 persones són moltes persones, i absolutament innocents, no tenien res a veure ni amb el jihadisme ni amb res, sinó simplement el fet d'estar-hi, no? i de poder ser doncs, ametrallats com ho han estat. Qualsevol de nosaltres podia haver estat en aquesta situació.
Home, un creuer a Tunísia és un destí absolutament comú.
Turístic, relativament fàcil, per tant, podríem haver estat qualsevol de nosaltres els que haguéssim patit aquesta circumstància, no? I et preguntes, i escolti, això el per què? Perquè quan ets capaç de raonar el per què, ets capaç de també posar-hi mesures preventives, no? Sabent que realment doncs no et sotmets a un risc innecessari. En aquest cas és pràcticament impossible. Vull dir, en qualsevol moment, en qualsevol circumstància, pot passar, i pot passar a Tunísia o pot passar molt més a prop nostre, jo què sé, no? En qualsevol circumstància.
Sí, senyor Marriera.
Sí, jo a Tunísia li tinc molt apreci perquè fa uns 20 anys que vaig estar-hi i m'ho vaig passar molt bé i em va agradar molt com a país, la capital i totes les poblacions que tenen tot el país, no? Era un país, en el seu moment, que tenia una indústria turística magnífica amb uns hotels de lo més moderns que podien haver-hi a Europa i amb uns sistemes turístics molt ben organitzats i que, per tant, donava gust anar a Tunísia. Tunísia era un lloc que, bé, malgrat que té un desert i que hi ha camells i que hi ha història també de la Segona Guerra Mundial amb les seves bombes, etcètera, etcètera, era un país que semblava que estiguessis a Europa. La Rambla aquella preciosa que tenen a Tunis capital, amb una rambla magnífica que sembla una mica la de Barcelona, amb una església catòlica francesa, feta precisament pels francesos. Bé, després, quan hi va haver-hi aquesta revolució de la primavera àrab, a mi em va semblar una mica raro, perquè jo no sé si en aquests anys es havia degenerat molt la cosa, però dius, bueno,
aquesta... Era un país tranquil, socialment.
Era un país socialment tranquil, funcionava bé, hi havia un turisme magnífic. Bé, hi ha allò de Tunísia, després hi ha allò d'Egipte, hi ha allò de Líbia... Dius, bueno, són coses que no acabes d'entendre. Jo ara, el cas aquest concret, i anant al tema concret d'avui, podria dir que tu deies que sembla ser que l'atac és el Parlament. Bé, jo, de moment, no s'està clar si ha sigut al Parlament o ha sigut on hi havia...
Però quan han pogut, han fet una matança, això.
I han fet una gran matança. Per tant, el fet, sigui al Parlament o sigui a fora, és totalment de l'esnable, no?
I... Perdoni, senyor Marriera, sí, i perdoni no. els altres, perquè hem connectat amb Montserrat. Allà tenim el germà Andreu Martínez, que és un dels continuadors de la tasca del pare Gregori Estrada. Gregori Maria Estrada i Gamissans, de nom de baptisme Francesc, ens ha deixat avui als 96 anys, després de 80 anys de vida monàstica i 73 de sacerdoci. Un gran treball de dècades en el camp de la música i de la litúrgia montserratina. Molt breument, perquè sabem que té poc temps. Germà Andreu Martínez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès en directe després de la pregària de vespres. Bé, dues paraules, si li sembla bé, o tres, del pare Gregori Estrada, segur que molt conegut pels qui ens escolten.
Bé, doncs el pare Gregori Estrada, per a moltes persones, ha sigut un... Primer que res, ha sigut un monjo, un molt bon monjo, un monjo excel·lent, una bona persona, ha acollit a moltíssimes persones aquí a Montserrat, sobretot per l'activitat dels Frares Germans de Can. Llavors, el pare Gregori ens deixa tot un llegat de les seves músiques que ha compost per a la litúrgia. Jo diria que era la seva dèria, el promocional cant litúrgic, amb això va arranjar els Frares Germans de Can per a la litúrgia, que va començar l'any 70, amb l'interès de que l'assemblea es cantés i que es participés més amb el cant en la litúrgia. Una cosa que he notat del pare Gregori d'aquests últims dies, que ja es veia ell més fluix, que volia acomiadar-se molt de moltes persones i de la família de moltes persones i que quedessin les coses que ell tenia, que quedessin preparades, els treballs que encara estava fent del llibre de Remei, crec que notava que sabia que estava acabant i ja volia deixar-ho enllestit. Quan ha sigut uns dies una mica, diguéssim, molt sentits aquí a Montserrat i que, tot i que estava molt malalt últimament, home, ens ha sigut un cop fort, un cop fort.
Evidentment. Parlar de Montserrat és parlar de música sacra, de música per a la litúrgia. Va ser el pare Gregori Estrada un gran compositor, director de cor, organista i musicòleg, ho tenia una mica tot. I bé, vostè i altres monjos i també responsables musicals continuen amb aquesta trobada d'animadors de cants que podem dir que gaudeix de bona salut i segur que el pare Estrada des del cel continuarà beneint-la.
Jo crec que és una de les seues grans obres, a més de la música que ens deixa, les seues composicions per orgue, també els seus enregistraments, que en té molts, però sobretot, clar, no, per la part que em toca, jo parlo d'aquesta obra seua que aviat farà 50 anys i que, bueno, una cosa que dura 50 anys és qualsevol cosa i per la qual hi han passat milers de persones. Avui, per exemple, hem fet un correu comentant-ho a la gent, doncs no paro de rebre correus contínuament, sobretot agraint de la comprensió que tenia el pare Gregori, la paciència que tenia per ensenyar. Com volia, animava la gent, tothom, que no sàpigues música, no, estudia, forma't, però no et desanimis mai, sempre tira endavant. Aquesta és una de les qualitats que tots recordem del pare Gregori.
Perquè sempre l'Església es vetlla per la qualitat musical, però també per la popularitat de la música. I aquí hi ha molta gent amb bona voluntat, que potser sense ser professionals de la música s'han deixat la pell dirigint cants i animant amb la música.
Sí. Això era una de les coses que comentava el pare Gregori, que deia, mira, els directors que són bons o que no han estudiat per directors potser no volen dirigir l'assemblea a una parròquia o no poden. Llavors deia, això ho han d'assumir aquestes persones que ens agrada la música, que volem fer aquest servei, però sempre posava molt d'èmfasi en que ens calia que la voluntat no suplia les ganes de superar-se i de preparar-se per a fer-ho bé. O sigui, ell se preparava molt bé, no? Cal que ho fem amb voluntat i tot, però no hi ho hem de fer bé. I això sí que era una cosa que ens remarcava molt.
El pare Gregori Estrada ens ha deixat avui, recordem-ho, als 96 anys d'edat, després d'uns dies, com ens comentava ara Andreu Martínez, de deteriorament. Recordem que les exèquies són divendres a les 5 de la tarda a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, presidides pel pare abat Josep Maria Soler, també pels qui vulguin tenir-ho present. Moltes...
També aquelles persones que volen venir i que volen participar dels cants, hi haurà un assaig, a les 4 hi haurà un assaig a la Basílica per preparar això que a ell també agradava, que era preparar la celebració i que es cantés dignament.
El millor homenatge que... efectivament, el millor homenatge que se li pot fer, no? Amb un bon assaig i una bona qualitat de la música en les exèquies divendres a les 5 de la tarda. Moltes gràcies, germà Andreu. Exacte. Martínez.
Gràcies a vostès.
Adéu-siau, bona tarda.
Vinga, adéu, adéu.
2 minuts i seran 7:45. Senyors, hem fet un incís en la tertúlia. L'ocasió ho mereixia per recordar la figura d'un gran monjo i gran músic, el pare Gregori Estrada. Disculpin la interrupció del tema. No sé si algú de vostès el coneixia o havia sentit a parlar d'ell. En tot cas, de la música montserratina segur que hem sentit parlar tots. És tot una escola, no? I també de música que canta la Pau, ara que estem parlant de violació de la Pau. Em sembla que és molt important recordar el que és Montserrat per a la Pau, també.
Sí. Sí, és veritat. Jo el que volia, una mica arrel de lo que estàvem comentant, és que hi ha un aspecte que també és important, i és que ara, amb tots aquests atacs jihadistes, un pot pensar, i és normal, no?, de fer l'equivalència de musulmà igual a jihadista, i això també és molt trist, perquè el jihadisme és un problema, però, tal com comentava el Josep Lluís, la societat tunisina és una societat precisament molt moderna, vull dir, no? És una societat que podria semblar-se molt a la nostra, quasi, vull dir.
I és de majoria musulmana,
de majoria musulmana.
Igual que Turquia, fins i tot.
Clar, llavors seria, diguéssim, una simplificació poder pensar, per culpa d'aquests atacs, que tot musulmà és un jihadista en potència, no? És absolutament erroni, encara que potser sembli una obvietat, no és així.
Potser cal també intel·ligència i pedagogia dins el món musulmà per afrontar aquest problema, perquè també és un problema que tenen, que tenim tots, perquè és una amenaça per a tots, però els mateixos musulmans en aquesta tasca, com diu el Papa Francesc, de canviar els cors dels terroristes, potser tenen alguna cosa a dir, també. I, de fet, han dit coses. No sé si els fan cas o els faran cas algun dia, però fan coses.
Segur que sí, però en tot cas és una veu que no ressona gaire. Ressona molt més les veus extremes que no pas la veu doncs, més moderada, la que crida la pau, la que crida la conciliació, la que crida la tolerància. Realment, des del món islàmic, potser sí que hi són, no? I probablement hi són, però arriben poc, en tot cas, no? I que serien aquells elements que serien molt positius. I el que en principi sí que sembla és que en aquest moment l'extremisme va creixent. No? Veiem joves europeus que decideixen, en l'edat millor de la seva vida, marxar a Síria, a Líbia, a batallar, per una causa que no es ben bé ni la seva, tampoc, no? Dius que alguna cosa tampoc no ho hem fet bé nosaltres.
Segurament aquí també hi ha un problema de desestructuració, de manca d'integració.
Sí.
A França el mateix primer ministre ho ha dit fa poc temps, que a vegades els musulmans no s'han integrat, no els hem integrat bé a Europa Occidental.
Jo vull pensar i vull tindre l'esperança de que, d'alguna manera, els mateixos habitants d'aquests països musulmans, arribarà un moment que ells mateixos, els moderats, perquè jo crec que també la majoria són moderats, no tenim que pensar que tots són així, no? Aleshores, també es donaran compte, arribarà un moment que es donaran compte de que si els estan atacant en el seu propi país i també estan destruint béns materials i fins i tot el que s'està fent a Síria, que ja no té perdó de Déu, que és destrossar tota una cultura síria...
I matar persones, i tallar
cors. I a part de matar persones, no? És a dir, s'està destruint la història fins i tot de la humanitat, no? Jo crec que arribarà un punt que dintre de les pròpies societats musulmanes ells mateixos tindran que recapacitar i tindran que dir, bueno, escolta'm, no estem d'acord amb això i d'alguna forma intentaran que tot això no passi, no? Desgraciadament, bé, el que dèiem, hi ha aquesta gran organització mundial i que surten de països d'Europa fins i tot, que això ja és una cosa política que, bé, és molt complicada, no?
Segons les últimes dades de què disposem, hi ha 2 espanyols morts en aquest atac terrorista a Tunísia. El primer ministre del país, doncs, ha rebutjat l'atemptat. De fet, hi ha hagut reaccions des d'Europa. La Comissió Europea, la Unió Europea ha ofert ajuda a Tunísia. I bé, en tot cas, el final de la sala ha acabat també amb els terroristes abatuts. Aquí ja no entrarem en el dilema moral, però de vegades aquestes coses no hi ha més remei que aturar-les d'aquesta manera. Mai es justifica la mort de persones, no? Però estan tan ben preparats, estan disposats a matar tothom.
Cal entendre-ho que també és defensa pròpia, no?
Exacte.
No és anar per causar un mal, sinó per evitar un mal pitjor, en tot cas, no? I en tot cas, tota mort és lamentable, però en tot cas el dret a defensar-se també existeix, eh?
I, clar, hem d'esperar una miqueta a veure si van venint més notícies, no? Aquí l'important seria que es pogués arribar a detindre, no?, aquestes persones que han realitzat la matança, no?, i saber exactament qui són, d'on venen, eh?, i bé, perquè, esclar, de moment tot sabem el fet, però no sabem tampoc qui han sigut.
La raó, ja, bueno, jo crec que les pròximes hores podem saber més.
Sí.
Doncs bé, avui amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà, amb l'advocat penalista Lluís Batlló i amb l'economista Josep Lluís Marriera comentem aquesta notícia del dia, trista notícia del dia, atemptat a Tunísia contra el Museu Bardo de la capital de Tunis, després que els assaltants han intentat entrar al Parlament del país. Sabem que hi havia sessions de treball, precisament sessions sobre lluita antiterrorista, segons hem sabut, i després, a l'entrar al museu, doncs, han agafat hostatges i aquí és on s'ha començat a produir la matança. Per cert, que entre les persones que s'han salvat de miracle, ho hem dit al principi del programa, hi ha l'alcalde de la localitat de Vallmoll, a Catalunya, a l'Alt Camp, testimoni d'aquest atemptat, ha dit: estic viu de miracle, ha fet declaracions a la ràdio i televisió pública de Catalunya, estem ja sortint cap a l'exterior, hi ha una plaça i de cop i volta hem vist uns nois amb una metralladora que començaven a disparar tot arreu a tothom que era al carrer. Diu que s'han refugiat com han pogut i s'han salvat de miracle. Un testimoni impactant d'aquells...
Diu, que estaven disparant contra tothom que hi havia al carrer. Per tant, també estaven disparant contra gent de la població d'allà, no?
Sí, sí. Era el mecanisme que tenien, suposo, per enfrontar-se a les forces de seguretat que els impedien entrar al Parlament.
Aleshores no van amb una idea determinada de dir, bueno, vaig assassinar, doncs no sé, el president de la República.
No,
vaig assassinar
però estrangers sí. Però estrangers sí, que probablement són molt més reconeixibles, diguéssim, pel carrer.
Segurament que no sabien que hi havia turistes.
És que han començat a disparar un autocar. Un autocar de turistes, o sigui que no, era tot els que poguessin anar.
El que volen és ressò
internacional.
Volen
I això, de fet, no és nou, el fenomen, trist fenomen del terrorisme contra turistes. A Egipte, per exemple, en les últimes dècades s'havia produït molt. A Tunísia segurament no tant, gràcies a Déu que molts catalans han pogut viatjar a Tunísia, entre ells el senyor Marriera, que ens ho ha explicat ara. Però bé, en tot cas, esperarem novetats i, mentrestant, anem, si els sembla, altres temes de l'actualitat. Una notícia que indirectament pot estar relacionada amb aquest perill, amb aquesta amenaça terrorista, és el resultat de les eleccions a Israel. Finalment, Benjamin Netanyahu s'ha imposat amb 29 diputats, el Likud de dretes, sobre els 24 de la Unió Sionista de Centre-Esquerra. Ara fa 24 hores aquí, a més amb un testimoni de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, veiem que les enquestes a peu d'urna donaven un resultat contrari. Semblava que guanyava el Centre-Esquerra, però al final no ha estat així. Unes eleccions que dibuixen un panorama també complicat per governar Israel, amb Netanyahu, que s'haurà d'entendre amb tota la dreta, amb moltes forces polítiques, aquí, algunes radicals.
Aquí, si veus el mapa del Parlament israelià, dius, bueno, sembla ja els que començaran a haver-hi potser a Espanya i a Catalunya,
sí,
no?
Sí, a Catalunya, per descomptat.
Perquè dius, bueno, amb la quantitat de partits que hi arriben a haver-hi, el que guanyi, vull dir, realment ho té realment complicat realitzar tota una sèrie de pactes, no?, amb partits minoritaris, no? Aquí sembla que, clar, aritmèticament, també els laboristes diu que també podrien arribar a governar si obtenen el suport dels centristes, del GSAID i 11 escons, esclar, i els esquerrans del Merets, no? Això vol dir que, clar, tot depèn del joc d'aliances que hi hagin entre tots aquests partits, no?
Però si l'aliança acaba sent la de Netanyahu amb gent més encara a la dreta que Netanyahu, jo crec que podem estar tristos, almenys des del punt de vista d'aquesta pau que busca tothom, perquè en el fons en aquest país és on està l'origen, diguéssim, de tot el conflicte, es pot veure a Jerusalem mateix, no? I si Netanyahu, com sabem, està absolutament en contra de l'estat palestí, partim ja d'una base coixa per poder establir una pau en la regió i per suposat en tot el Mediterrani i amb aquest tema de l'islamisme que comentàvem.
Sí, sí. Israel és un país que necessita la seva seguretat, té enemics molt a prop i clar, el seu paper pot ser molt important també en aquesta situació.
En aquest sentit estic totalment d'acord. Jo crec que no és una bona notícia que Netanyahu hagi guanyat. Netanyahu ja governava en coalició amb els partits d'ultradreta, els més ultraortodoxes, que són els que realment li han tornat a donar confiança i que probablement podrà reconstruir una coalició sobre les mateixes bases. I el primer dels punts del seu programa és la negació de la constitució d'un estat de palestí, que jo crec que és l'element fonamental per qualsevol camí que porti a la pau. No havent-hi aquests elements, realment ens trobarem en una situació complexa i no exenta de violència, perquè no donarem una sortida a les pretensions del poble palestí, que moltes d'elles també són legítimes, i tenint en compte la situació en la que es troba, doncs, la perpetuació d'una situació de crisi permanent i de violència.
No, exacte. És que amb el Likud no podem pensar en una pau a la regió. Jo crec que els laboristes podran ser com són en altres matèries, però, diguéssim, en aquesta matèria que a nivell internacional ens afecta a tots, són els que sempre han estat més a prop de poder buscar vies de diàleg. Recordem Isaac Rabin, recordem...
Que va acabar assassinat.
Simon Pérez, exacte, per signar la pau, d'alguna manera, no? Per un radical jueu.
Sí, això tristament ha passat amb els acords de pau. Li va passar l'any 77 a Anwar el-Sadat a Egipte per haver signat la pau amb Israel. De vegades, malauradament, hi ha gent que no vol la pau i ho expressa d'aquesta manera terrible. Bé, senyors, anem a altres temes més a prop de casa nostra. Ahir comentàvem la notícia de la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem sobre 7, si no recordo malament, dels encausats pel setge al Parlament de Catalunya d'ara fa gairebé 4 anys. Aquesta notícia ha tingut repercussions polítiques. Avui a la Cambra Catalana la CUP ha abandonat el ple en protesta per aquesta sentència. L'Audiència Nacional, recordem-ho, havia absolt els 19 encausats. I ara hi ha alguns que són condemnats a 3 anys de presó, per tant, s'ha estimat parcialment un recurs. Això, en termes jurídics, em sembla que és així,
sí,
no, senyor?
Sí, no, és així. Si el ciutadà pot quedar una mica sobtat de dir, però a veure, com pot ser que el Tribunal Suprem digui exactament el contrari que va dir l'Audiència, no? I, a més, amb una condemna de 3 anys, que vol dir que s'ingressa a la presó, perquè a partir de 2 anys, diguéssim, no hi ha la possibilitat d'una suspensió de la pena, no? Jo el que sí que veig és que aquesta ponderació que s'ha fet de drets, que és el dret de llibertat d'expressió versus el dret de legítim del ciutadà està representat per un Parlament, l'Audiència Nacional va considerar que era prioritari la llibertat d'expressió i el Tribunal Suprem, en canvi, ha dit que és per sobre de la llibertat d'expressió està el dret del ciutadà a estar representat en el Parlament, no?
És que, de fet, aquest dret emana també de la llibertat d'expressió.
Clar, o sigui que, en el fons, sí, d'alguna manera, sí. I, bueno, independentment de qüestions formals, de les gravacions, però, bueno, jo crec que tot això no ha sigut la qüestió controvertida, sinó més aviat la ponderació de drets. Jo, personalment, penso, veient les imatges que vam veure quan va passar tot això el juny del 2011, que això mereixia una condemna. Ja no sé si de 3 anys de presó, ja no ho sé, no? Però mereixia una condemna, no una absolució com la que va haver-hi.
Perquè se suposa que entre els encausats, si es condemna a 8 d'ells, és perquè es considera que són els que van actuar més violentament.
Exacte,
o van
hi havia
directament
molts
algun
més acusats, sí. Però és que, bueno, recordo que em sembla que la senyora Montserrat Tura se li va pintar l'esquena amb pintura.
Sí, sí, i imatges amb el vestit malmès.
Sí,
sí. Sí, sí. Senyor Marriera, senyor Agussà, poca cosa més per afegir?
No, realment jo totalment d'acord amb aquest plantejament. Jo me n'alegro que realment hi hagi una condemna. A veure, el Lluís ens contraposava la llibertat d'expressió amb la de representació democràtica. La llibertat d'expressió no és expressió violenta, no la pot incloure, per tant, exclosa aquesta, molt bé, una cosa és que un tingui dret a poder expressar-se allà i dir allò que cregui que ha de dir, sempre i quan no conculqui els drets d'altres persones, i el dret a no ser agredit existeix, no?
Clar.
Per tant, per la preservació de la pròpia integritat, no? Jo crec que realment és bo que se'ls hagi condemnat, no es pot anar de rosites després d'haver fet un acte de violència. També és veritat que quan ho mires respecte a altres delictes dels que tenim cada dia en les portades dels diaris, sembla que hi ha un cert desequilibri entre la pena imposada amb aquests, que és un acte d'una violència de carrer, com aquell que diu, davant d'altres que potser són delictes de guà blanc i que en aquest moment estan al carrer tan panxos, no? Diu, escolta, potser hi ha un cert desequilibri entre una cosa i una altra. Ara que això es condemni, jo estic d'acord, totalment d'acord.
Senyor Marriera,
sí,
també ho veu així?
És evident, aquí hi ha una jerarquia, no? I aquesta jerarquia jurídica, el Tribunal Suprem està per sobre dels altres, no? El que passa que també podríem dir de que dius bé, la pena o la quantitat de la pena doncs també és discutible, podria ser discutible. Ara bé, el que tampoc puc entendre és l'actuació dels senyors de la CUP que avui, per exemple, doncs han sortit del Parlament quan ells són membres del Parlament, no? I, per tant, l'atac era contra els membres del Parlament. I, per tant, també era l'atac contra ells. Per tant, el que hagin fet aquest acte...
Ells no tenien representació en aquell moment, però bé...
De sortir... fora del Parlament...
Perquè estàvem fora, Ignasi, eren els de fora.
Ara ja som... no la trobo molt
com a mínim hi ha una proximitat amb l'esperit d'aquella protesta.
Aquí
no?
Podríem discutir
no la
quantitat de la pena. No? Potser 3 anys és massa, potser podria ser, pues, es podria reduir, però és evident que les persones van actuar i que van agredir. No? Hi ha una agressió contra uns representants del poble, per tant, aquí hem de tenir una pena, això està claríssim.
Deixi'm dir que des d'aquesta casa també estem segurs que tots els grups parlamentaris estan compromesos amb l'expressió pacífica, i segur que també la CUP. Una altra cosa és que entengui que és desmesurada, per tant, també no confonguem les coses en aquest sentit.
No, està clar. El que passa és que sí que és veritat una mica, és que al ciutadà de a peu li pot semblar que si això obeeix amb un criteri jurídic o amb un criteri ideològic, no?
Perquè,
polític, ideològic, perquè, clar, ho dic, uns estaran pensant que és ideològic el que va dir l'Audiència Nacional i altres diran que és ideològic el que va dir el Tribunal Suprem, o sigui...
No hauria de ser ni una cosa ni l'altra.
No.
Potser que no haguessin discrepat hauria estat el millor.
Clar,
no?
Però aquesta discrepància tan frontal entre una ponderació de drets no deixa de ser una qüestió realment que traspassa una mica lo jurídic, no?
Això és el que fa perdre una mica la confiança
exacte,
del poble
exacte,
amb la justícia.
Depèn de quin tribunal em jutgi, passarà una cosa o una altra. Això no deuria passar.
Tindria que anar una mica al tanto, jo penso, una mica els diferents escalafons jeràrquics de la justícia en vigilar certes sentències.
Bé, ho deixem aquí. Hem compartit avui el mirador de l'actualitat amb l'economista Josep Lluís Marriera, el consultor sanitari Ignasi Arbussà i l'advocat penalista Lluís Batlló. Gràcies a tots tres. Fins una altra. Bona nit.
Bona nit a tots. I que guanyi el Barça.
Sí, avui juga d'aquí 3 quarts d'hora. Barça amb 2-1 a favor, eh?